Són les 8 del matí.
Doncs ja són les 8. Molt bon dia, Catalunya. Molt bon dia, Andorra, d'aquest dilluns 20 de gener del 2020. Avui és dia de Sant Sebastià i això és A Primera Hora.
A Primera Hora, a Ràdio Estel.
És impossible fer una bona pel·lícula sense una cabra que sigui com un ull en el cor d'un poeta, deia Orson Welles. O el cinema no és cap tros de vida, és un tros de pastís, també ho deia Alfred Hitchcock. El secret de les pel·lícules és que són una il·lusió. Això ho deia George Lucas. Ahir va ser la gran nit del cinema en català amb uns premis realment molt repartits. I és que es feia difícil triar millor pel·lícula, millor guió, millor actriu o actor, secundaris o principals, davant de tant talent. Un talent que orgullosament neix de casa nostra, però que malauradament sovint marxa fora. Perquè tot i el glamour d'una nit com aquesta, dedicar-se al cinema amb un 1% del pressupost no és que sigui difícil, és directament llançar-se al buit. Ho va denunciar ahir la presidenta de l'Acadèmia, Isona Passola. No n'hi ha prou, mai n'hi ha prou, perquè la cultura en retrata. Perquè la cultura són els nostres orígens, les nostres arrels, allò que som i que podem arribar a ser. Perquè la cultura és nostra. La cultura som tots.
A Primera Hora, amb Joan Trias.
Minut i mig que passa de les 8 del matí i avui el pensament del dia ens el porta el coach Jordi Casado.
Al llarg d'una vida vivim multituds d'experiències. Tantes i tantes que moltes no són agradables de viure, de digerir, de gestionar. De vegades, fins i tot, ens trobem amb experiències molt angoixants que ens posen al límit dels nostres límits. Tensió, dolor, impotència, desesperació es barregen sense deixar-nos temps ni per la calma ni per la serenor. Aquestes experiències no ens deixen indiferents. Ens fan molt mal, cert, però què podem fer per agafar-nos a la calma i que d'un forat negre brotlli tant de bo l'esperança? Comunica el teu neguit, expressa, no t'ho empassis tot sol. Demana ajuda, multiplica els recursos, les idees, les solucions. Intenta trobar estones per respirar a poc i, sobretot, abans d'acceptar la vida tal qual ens ve donada, esforça't per fer tot allò que sigui necessari per trobar solucions als conflictes. Tant de bo, de molts forats foscos, surti de nou la llum de l'esperança.
A Primera Hora, a Ràdio Estel.
Doncs 8 i 3 minuts, com sempre, salutacions de tot l'equip que fa possible aquest programa. Avui amb Xavier Aguilar a les tecles del so, amb David García a la producció, Berta Sacanell a la redacció, Maria Sierra Rodríguez a la selecció musical d'aquest programa i de Ràdio Estel, i la codirectora d'aquest programa, Mercè Rà. Què tal? Molt bon dia.
Què tal? Bon dia a tothom.
Ara sí, comencem a fer-nos preguntes, primer de tot, com sempre, en aquest programa, perquè el protagonista del dia no podia ser un altre. De fet, la protagonista del dia no podia ser un altre.
Doncs sí, Joan, la protagonista és un nom propi, Glòria, la borrasca que ens espera aquests dies fins al proper dimecres i que, per cert, portarà vent, pluja, neu a cotes molt baixes.
A aquesta hora, si treus el cap per la finestra, trobarem
Barcelona, 11 graus, Lleida, 6 graus, Girona, 7 graus, Tarragona, 11 graus, i Andorra, a aquesta hora, tenen 2 graus negatius.
Avui, en aquest programa, parlarem de
la 12a gala dels Premis Gaudí del Cinema Català, amb l'estudiant de l'ESCAC i director de la productora AXE Films, ell és David Murga. Un dia en el que també parlarem amb la plataforma Celnet de Tarragona, després de l'explosió d'una de les empreses de la petroquímica de la setmana passada. En parlarem de tot plegat amb José María Torres, portaveu de la plataforma Celnet. A les 9, com cada dilluns, nova edició de Tiren pel Dret amb els advocats de Digestum Legal. Avui parlarem de les rebaixes. Aquest 18 de gener i fins al proper dissabte 25 ha començat ja la setmana per la Unitat dels Cristians. Aquest any amb el lema ens tractaren amb una humanitat poc corrent. Ho comentarem tot plegat amb el pare Jesús Sanz. I també és dilluns, per tant arriba una nova edició del nostre particular think tank.
Quan arribis a la feina, què serà tema de conversa?
Que Catalunya afronta aquests 3 dies de temporal de vent, pluja i neu, que avui comença el judici a l'Audiència Nacional contra Trapero, La Plana i altres 2 càrrecs polítics, i que el Barça de Setién guanya el seu primer partit.
I avui sí, avui que tenim aquesta borrasca amb nom de dona, ja la tenim a sobre. Glòria, Humberto Tozzi.
Estàs escoltant A Primera Hora, a Ràdio Estel.
Nou minuts que passen ara mateix de les 8 del matí, hora d'encetar programa amb tota la informació més destacada que passa pel Departament d'Interior, que qualifica d'excepcional el temporal i demana extremar la prudència, Mercè.
Sí, Joan, aquest diumenge s'han registrat les primeres incidències amb ratxes de vent de més de 5 km per hora. Hi ha arbres caiguts a diversos punts del país i a Mataró hi ha hagut un ferit lleu. Es tracta d'una dona que va quedar ferida ahir per la caiguda d'una palmera sobre el seu cotxe per aquest fort vent. Protecció Civil ha activat en fase d'alerta el pla Neucat, Inuncat i el Vencat per aquest temporal creixent que pot crear problemes fins dimecres. Fins a les 7 del matí d'avui, el telèfon 111 ha rebut 1.060 trucades per aquest fort vent. Cap de les sortides han estat de gravetat i, sobretot, han estat per retirar elements en perill de caiguda, mobiliari urbà i branques d'arbre a terra. Trànsit demana moderar la velocitat, augmentar la distància de seguretat i conduir amb suavitat si aneu a la carretera. Els tècnics de DIF aquesta hora ja han retirat, Joan, la xapa de la catenària i ja es pot circular per les 2 vies entre Vilassar i Mataró.
A més, avui comença el judici a la que era la cúpula dels Mossos durant el procés.
Es jutgen els fets de la tardor del 2017 a Josep Lluís Trapero, a qui demanen 11 anys de presó. És el principal encausat del judici, que, per cert, comença avui, com deies, a l'Audiència Nacional de Madrid. També jutja els caps polítics de Trapero, Pere Soler i César Puig, i també la intendenta del dispositiu a la Conselleria d'Economia del 20 de setembre, Teresa Laplana. Com a acusació del cas, s'hi presenta la Fiscalia, que demana 11 anys de presó per Trapero, Soler i Puig, acusats de rebel·lió, i 4 per Laplana, acusada de sedició. Joan, un informe al judici a Trapero explicarà el dispositiu policial previst per si calia detenir o no el govern català un cop declarés la independència.
I Oriol Junqueras recorre a la justícia europea per exercir d'eurodiputat.
Així és, demana el Tribunal General de la Unió Europea que ordeni a Espanya que el deixi en llibertat per ocupar l'escó d'eurodiputat i la Cambra Europea que li respecti els seus drets.
Els dies que vindran i La hija de un ladrón es reparteixen l'èxit dels Premis Gaudí.
Maria Rodríguez Soto i Carra Elejalde reben el Gaudí a millors protagonistes. Els dies que vindran, de Carlos Márquez Marcet, també guanya el de millor pel·lícula i millor muntatge.
I atenció, perquè el govern i els comuns enllesteixen els comptes catalans.
Sí, la intenció és presentar avui l'acord per als pressupostos de la Generalitat. Ha incrementat, per cert, el pressupost pel que fa a cultura.
Mirada internacional, acord per aplicar un embargament d'armes i un alto al foc a Líbia.
Sí, Berlín reuneix les dues faccions amb l'ONU, la Unió Europea i 11 països. La cimera internacional la va convocar Angela Merkel.
I comença la 50a edició del Fòrum de Líders Mundials.
Europa i els Estats Units busquen la pau comerciant a Davos. Pedro Sánchez plantejarà la seva agenda energètica i digital i Greta Thunberg, la crisi climàtica.
Milers de dones marxen contra les actituds masclistes de Donald Trump per quart any consecutiu.
Les dones han sortit als carrers de Washington, Nova York, Chicago i Los Angeles.
I els ducs de Sussex, Enric i Meghan i la reina d'Anglaterra, han arribat a un acord pel que fa al futur de la parella.
A partir d'aquesta primavera, Joan, el príncep Enric i Meghan Markle ja no rebran el tracte d'altesa reial i no participaran en actes oficials. Deixaran de rebre els fons públics que tenien assignats per fer-ho.
A Tarragona, més d'un miler de veïns surten al carrer indignats per la gestió de l'accident d'Aicoxe.
Els veïns del barri de Bonavista de Tarragona presentaran una demanda col·lectiva contra l'empresa, però reiteren que no estan en contra de la petroquímica.
En parlarem avui amb José María Torres, portaveu de la plataforma Celnet. Un mosso d'esquadra mata la seva exparella a Terrassa amb l'arma reglamentària i es suïcida.
És la tercera víctima de violència masclista a casa nostra aquest 2020.
Desapareix un mural de Josep Maria Subirachs en un edifici enderrocat per fer-hi pisos de luxe.
Sí, a Barcelona s'havia instal·lat el vestíbul de l'edifici Mercuri el 1967. Aquest edifici Mercuri havia acollit la redacció, per cert, de la revista Canigó, que havia dirigit l'escriptora Isabel Clara Simó.
I dos pilots surten il·lesos d'un aterratge d'emergència al mar a Gran Canària.
Els dos pilots en pràctiques aconsegueixen fer un amarratge en fallar-los els motors de l'avioneta.
En plana religiosa ja ha començat la setmana de pregària per la unitat dels cristians.
L'Església es celebra des de dissabte i fins al 25 de gener aquesta setmana de pregària per la unitat dels cristians. Amb el lema ens tractaran amb una humanitat poc corrent. Es tracta d'una frase que correspon als fets dels apòstols i que descriu com Pau, presoner i camí de Roma, se salva del naufragi prop de Malta i els habitants d'aquesta illa doncs l'acullen amb una humanitat poc corrent, ja que van proveir Pau i la resta de passatgers de tot el necessari. Avui en parlarem d'aquí uns minuts al programa Primera Hora. Per cert, que els bisbes de Catalunya han centrat aquest diumenge els seus escrits dominicals a parlar d'aquesta setmana de pregària per la unitat dels cristians, del 25è aniversari del Concili Provincial Tarraconense, així com el diumenge de la paraula, també de la trobada personal i del document dels bisbes sembradors d'esperança a acollir, protegir i acompanyar l'etapa final d'aquesta vida.
I finalment, en plena esportiva, el Barça d'aquí, que Setién sua per guanyar a casa.
Sí, ben dit, sua ben bé la cancel·lada. Leo Messi salva l'equip amb un gol solitari contra el Granada i d'aquesta manera es manté líder.
Mig minut i arribarem a un quart de nou del matí. Sapiguem l'estat del temps importantíssim avui per les properes hores, però també pels propers dies. Ens emporta tota la previsió el meteoròleg Jordi Miralles. Què tal? Bon dia.
Hola, Joan, bon dia. Temporal de vent, de pluja i també de neu que tindrem al llarg de les properes hores. Ratxes de vent que aquestes últimes hores han arribat a 120 km per hora al cim del Montseny i ratxes de fins a 117, per exemple, a Cambrils, a la comarca del Maresme. Una situació que ens portarà també pluges intenses al llarg de les properes hores. De fet, d'ahir ja es van recollir més de 50 litres d'aigua per metre quadrat a molts punts de les comarques del sud del país, i avui a qualsevol punt de la costa i del perlitoral, tant de Barcelona, de Tarragona com també de Girona, el risc de pluges intenses estarà ben present. I, a més, amb aquestes baixes temperatures que fan que la cota de neu se situï al llarg de les properes hores al voltant dels 700 metres a les Terres de l'Ebre i entre els 200 i els 400 comarques de Barcelona i de Girona. Per tant, és possible que al llarg del matí es vegin volves de neu, allò que no és gaire habitual. De tota manera, de cara a la tarda, la cota de neu pujarà fins als 700 metres ja cap a les comarques de Barcelona i de Girona. Però el vent, que continuarà sent molt fort, no només avui, sinó també de cara a dimarts i dimecres, el mateix que estem parlant d'avui, també és vàlid per dimarts i per dimecres. Dies de temporal de vent i també d'onatge molt fort. Onades que poden arribar a sobrepassar els 8 metres d'alçada, sobretot cap a la Costa Brava. I a partir de dijous la situació seria tranquil·litzant, però d'augment encara 3 dies de temporal, de vent, de pluja, de neu, sobretot a les comarques del Pirineu de Girona, i també amb força fred.
Gràcies, Jordi. Jordi, doncs molt pendents tots d'aquesta borrasca, de la borrasca Glòria, i pendents tots dels avisos de protecció civil. Hora també de saber també l'estat de la xarxa viària des del RAC. Bernat Martínez, què tal? Bon dia.
Bon dia. A aquesta hora el temps i la meteorologia són protagonistes de les carreteres. Cadenes obligatòries a la C-28 degut a la neu al port de la Bonaigua, i està tallada la BB-424 als darrers 4 quilòmetres del Coll de Pal degut a les fortes ratxes de vent. D'altra banda, a l'àrea metropolitana de Barcelona les retencions són les habituals ara mateix en hora punta, en l'ús de Papiol des de Sant Cugat a la P7 i des de Molins de Rei a la B23, també amb problemes a l'A2 des de Sant Andreu de la Barca fins a Cornellà sentit sud, i a la C-32 a l'altura de Sant Boi amb aturades en sentit Barcelona. També retencions a la C58 entre Trinitat i Ripollet en sentit Terrassa, a Sant Quirze i a Montcada en el sentit sud. Altres aturades a aquesta hora, a les 31 a Badalona, d'entrada a Barcelona, als túnels de Vallvidrera, també en sentit Ciutat Barcelona, i a les dues rondes, en trams dels dos sentits de la marxa, ja circulen força densitat. Això és tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies, Bernat. Finalment, hora de saber si hi ha incidències o no a la xarxa de transport públic. Des de Transmet, Rosa Avis, què tal? Bon dia.
Bon dia. En aquests moments hem d'advertir els usuaris de Rodalies de Catalunya que, per rellevantada, els trens de la línia R1, la línia del Maresme, estan circulant en retards en tots dos sentits que poden superar els 15 minuts, però en recuperació progressiva de freqüències. La resta de línies de Rodalies, metro, autobusos, tramvies i ferrocarrils de la Generalitat circulen però amb normalitat a l'àrea metropolitana de Barcelona, segons indiquen els diferents operadors. De moment és tot des de Transmet. Bon dia.
A primera hora, a Ràdio Estel. Tirant pel dret, el consultori legal de Ràdio Estel, amb el suport de Digestum Legal. Els advocats Jorge Fallos i Daniel del Río respondran les vostres preguntes tots els dilluns i divendres a les 9 del matí. Consulteu els nostres advocats cada dilluns i divendres a les 9 del matí a Tirant pel dret, l'espai legal de Ràdio Estel, amb el suport de l'equip del despatx d'advocats Digestum Legal.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 30 40.
¿Todavía no has hecho testamento? No esperes a que sea demasiado tarde.
Los testamentos no se improvisan, hay que diseñarlos con tiempo. Si no sabes cómo hacerlo, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93-246-6096.
Bufeterojas.es. 93-246-6096.
¿Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Ràdio Estel.
19 minuts i mig que passen de les 8 del matí. Hora d'anar cap al quiosc i veure què diuen les portades que seran més llegides avui al nostre país. Berta Sacanell, molt bon dia.
Molt bon dia. Avui les notícies més destacades són, per una banda, aquest temporal hostil i que estem tenguent, i per l'altra banda, el judici de Trapero. La Vanguardia titula: la cúpula dels Mossos s'enfronta a la justícia acusada de rebel·lió. La fiscalia demana 11 anys de presó per Trapero. El País destaca que els Mossos detallen al jutge el pla per detenir el govern després de la declaració d'independència. El diari Ara titula en portada: judici als Mossos. Destaca també en portada aquests tres premis Gaudí que ha guanyat la hija de un ladrón. El periòdico, respecte al temporal, titula: el Glòria castiga. Catalunya i les costes mediterrànies afronten 3 dies de temporal de vent, pluja i neu. I finalment el Punt Avui també destaca la nit dels Gaudí i ho titula: protagonisme repartit. Anem al periòdic d'Andorra, que diu: Sant Julià planteja tallar el trànsit puntualment a Verge de Canòlic. Mesurar l'estudi, aplicar-ho a determinats trams de l'avinguda, a la sortida de les escoles o en festius per donar vida a la parròquia. Recordem que les parròquies són instàncies administratives per sota del govern d'Andorra, com Ordino, Canillo o Encamp.
Pel que fa als diaris locals,
el diari Més destaca que més d'un miler de persones reclamen més seguretat i un millor pla d'emergències després de l'explosió d'Icoxe. L'Associació de Veïns de Bona Vista presentarà una demanda col·lectiva contra l'empresa accidentada. El diari Segre titula que l'Ajuntament no pot cobrar els 294.000 euros de fiança del Hill, l'únic gran espai d'oci nocturn. La companyia d'assegurances amb seu a Gibraltar al·ludeix al pagament. La justícia va denegar la petició de la concessionària de suspendre la confiscació. Anem al diari de Girona. El temporal arriba a les comarques gironines amb fortes onades. El litoral gironí pateix un fort episodi de llevantada amb onades que poden arribar als 7 metres. Pel que fa a les portades dels diaris religiosos, catalunyacristiana.cat destaca que Radio Estel i Catalunya Cristiana són entitats promotores de la quarta setmana de la Bíblia. Repartiran exemplars d'un llibret que recull 7 de les cartes del Nou Testament. Flama.info destaca que els bisbes catalans parlen de la setmana de pregària per la unitat dels cristians i del 25è aniversari del Concili Provençal Tarraconense. I finalment, a l'ETIA destaquem aquesta lectura que parla dels tres grans trets de les persones que escolten de veritat.
Gràcies, Berta. A més, Mercè, hem de dir que avui, dilluns, com cada setmana, tenim una cistella pels nostres oients, una meravellosa cistella Capbravo.
Així és, Joan. Per tant, tots aquells oients que siguin rapidíssims i que ens truquin ara mateix al 93 409 2771 o bé el 93 409 2772 entraran directes en aquest magnífic sorteig d'aquesta... Jo estava pensant en el tortell, imagina't, Joan. Amb aquest magnífic...
Gairebé.
Amb aquest magnífic sorteig que fem cada setmana els dilluns per tots aquells oients rapidíssims que ens truquin al 93 409 2771 o bé el 93 409 2772. Em porta't una magnífica cistella Capbravo amb productes de la selecció, la millor selecció d'aquesta casa, de Selectia Vella i Sània.
Ja ho saps, 93 409 2771, 93 409 2772. El nostre productor ja preparat per agafar els telèfons i repartir aquesta magnífica cistella gentilesa de Capbravo. Gràcies, Berta, gràcies, Mercè. Comentari d'actualitat.
Comença el dia amb nosaltres. A primera hora, a Ràdio Estel.
Just després de la 12a gala dels Premis Gaudí del Cinema en Català i quan passen 23 minuts i mig de les 8 del matí, saludem a l'estudiant de l'ESCAC i director de la productora Axe Films, David Murga. Què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia, com va tot?
Per cert, moltíssimes gràcies per atendre'ns avui i a aquesta hora, perquè una nit llarga, no?
Sí, la veritat és que sí, però bueno, només faltaria i amb molt de gust.
Aviam, comencem parlant de la gala, si et sembla bé, perquè va ser una gala barrejant molt cinema i teatre, no? Una gala molt espectacular, de fet.
Sí, bé, de fet ja ho anunciava l'Acadèmia quan parlava que la gala seria protagonitzada bueno, i organitzada i produïda per la Golla Gom, no? Llavors ja jugàvem una miqueta amb això i jo crec que va ajudar, perquè no va ser d'aquelles gales que es fan pesades, que sembla que no acaben mai, no? Mm-hmm. I amb tants premis que s'han de donar, i jo crec que va ser una gala que, mira, això que sí que podem dir, que va ser bastant amena i que va funcionar bastant, i jo crec que no se'ns va fer llarga cap d'aquells que la vam veure.
Per cert, ens ho deies el divendres passat, notable, excel·lent per totes les pel·lícules, per tant es feia molt difícil endevinar els premis, uns premis totalment repartits.
Sí, realment sí, tot i tenir dos protagonistes clars, al final acaba estant totalment repartits. Llavors, bueno, jo crec que una mica allò que vam parlar divendres, sincerament s'ha fet realitat a nivell de pel·lícules, jo crec, a nivell d'actors no en vam encertar cap, però sí que anàvem ben encaminades per aquí.
Per cert, a nivell d'actors no ho sé, però a nivell de direcció, suposo que content. Belén Funes, precisament, ve de l'escac i millor direcció novell.
Sí, correcte, i a part cal ressaltar que és la seva òpera prima, és a dir, el primer llargmetratge que fa, i llavors això jo crec que és un gran èxit, i a partir d'aquí sempre diem una cosa, i és que això és molt bo com dolent, i és que la primera pel·lícula facin tots aquests premis vol dir que ara n'has de fer una segona, i en aquesta segona no pots caure, no? Llavors, bueno, és una mica molts ànims per Belén, i moltes felicitats, també.
Sí que és veritat que, d'alguna manera, els premis Gaudí els hi agraden, no?, les apostes arriscades.
En quin sentit?
Les òperes prima que arrisquen com a pel·lícula, que fan nous formats, en aquesta ocasió trobem a La hija de un ladrón, on, per exemple, pare i filla fan el mateix rol, de pare i filla.
Sí, i no, si vols que parlem una miqueta de les pel·lícules,
que,
per exemple, La hija del ladrón, que va ser una de les destacades de la nit, no?, que de fet s'esperava encara, jo crec, o jo m'esperava que encara fos una mica més destacada, amb alguns premis més, que no va acabar tenint, però bé. I és una pel·lícula de molt contingut, no? Al final parla de la protagonista, Greta Fernández, quan està amb un fill i, de sobte, son pare, que acaba de salir de sortir de la presó, s'incorpora de cop i volta a la vida, no?, amb ells. Llavors, és una pel·lícula que té molt de contingut, és un drama que jo crec que val la pena veure-ho. I també era una aposta molt arriscada, i en aquest cas els hi va sortir bé, i això és molt important.
Això pel que fa a La hija d'un ladrón, que coincideixo amb tu, David, que esperava potser algun premi més per La hija d'un ladrón. No sé si precisament per això una altra de les sorpreses de la nit va ser pels dies que vindran.
Sí, i això, si parlem de propostes arriscades, els dies que vindran sí que és totalment arriscada. Perquè...
Molt Carlos Márquez Marcet, no?, també, arriscar molt en plans personals.
Sí, perquè és que al final és una pel·lícula que quan tu la veus no saps si estàs veure, no saps si estàs veient una ficció, si estàs veient un documental, o gairebé que estàs veient, perquè al final és una realitat, no? Parla de la Maria Rodríguez i el David Verdaguer, que esperen un fill i tots els drames de parella abans de tenir aquest fill, no? Que es van quedar... Bueno, ella es queda embarassada accidentalment i finalment decideixen tenir aquest fill. Però és que tot això és realitat. És a dir, el Carles Marcet va decidir fer la pel·lícula quan realment es va assabentar que la parella esperava tenir el fill, no? Llavors, és molt interessant la pel·lícula perquè ara que hi ha tot un guió, es deixa molt la lliure interpretació, i jo crec que bé, això és el que li dona la riquesa i l'especialitat a aquesta pel·lícula, i per això es mereixia el Gaudí que ja preveiem.
Millor Gaudí a pel·lícula de parlano catalana per La hija d'un ladrón, millor pel·lícula dels Premis Gaudí pels dies que vindran, millor actriu, per cert, també pels dies que vindran, amb una Maria Rodríguez espectacular. No sé si també sorpresa de la nit, Carla Lejalde.
Ostres, sí, perquè no ho vam preveure per res, no? I realment sí que jo ja ho tenia molt, molt a la ment pels Goya, no? Perquè realment la seva interpretació de Miguel Unamuno, no, mentre dura la guerra, és fantàstica, i realment quan veus la pel·lícula destaca totalment de tots, i mira que hi ha actors molt bons. Llavors jo crec que també s'ho mereix, i moltes felicitats també pel Carra.
Parlàvem de les sorpreses o no de la nit, dels premiats, de les pel·lícules, amb aquest Mientras dure la guerra, amb Carla Lejalde com a peça principal, però també hem de parlar de la directora de l'Acadèmia de Cinema Català, que ahir la nit deia això.
Quan a tot el món s'està rodant més audiovisual que mai, perquè hi ha aquest consum més gran que mai, Catalunya estem en el pitjor moment de la nostra història recent pel que fa al rodatge de pel·lícules, de sèries, d'animació, de documentals.
A parer teu, David, quin és l'estat de salut del cinema català?
Doncs bé, ja en parlàvem una mica els divendres, no? Vam fer un avançament. Jo tenia molt clar que l'Isona voldria reivindicar això amb aquests Premis Gaudí, no? I bé, jo crec que el problema que tenim aquí a Catalunya és que tenim molts bons professionals, tant a nivell artístic com a nivell tècnic, i aquests professionals es veuen obligats, ens veiem obligats, a haver de marxar a treballar fora. És a dir, al final s'està centralitzant la indústria a Madrid, com bé deia l'Isona, Madrid s'està rodant sèries. Llavors, al final depenem únicament dels diners públics i de tots els recursos públics per fer cinema i fer cultura aquí a Catalunya. No tenim la sort, com en altres països, de tenir una bona indústria privada que ens permeti fer-ho. Llavors, no ens queda una altra que requeria tots aquests polítics que seguessin vetllant per la cultura i que ens seguessin ajudant en tot allò que podem fer.
No sé si casualitat o no, ahir precisament el govern anunciava aquesta pujada de l'1,1% pel cinema català, per l'audiovisual català. N'hi ha prou amb això?
Ens haurem d'anar veient.
Et poso amb un compromís, potser, eh?
No, vull dir, al final no serà tant a nivell de pressupost, a nivell de fer producció, que també, perquè cada cop aquí a Catalunya estem començant a veure més pel·lícules de baix pressupost, no? I que es poden fer pel·lícules amb una condició estàndard, però també el que s'ha de potenciar des del govern, la pujada de pressupostos per la realització del cinema català, sinó és la pujada de pressupostos per la distribució del cinema català. Que jo crec que això encara és més important, perquè al final fer una pel·lícula que la fem aquí i després que s'acabi veient fora, a subtitular en un altre idioma, jo crec que no és el que interessa pel cinema català, és poder conservar i poder tenir mitjans de distribució aquí a Catalunya.
Tot i que ho comentàvem divendres, David, deixa'm tornar-ho a comentar per posar la nota dolça a una nit espectacular com la d'ahir del cinema català, la festa del cinema català com els Premis Gaudí. Francesc Batriu, que va rebre aquest Premi d'Honor als Gaudí, de la mà del Quimet de la plaça del Diamant, Lluís Omar, una nota dolcíssima, trobo, per una gala com aquesta.
Sí, sempre jo crec que el premi més emocionant de la nit és aquest, no? I el moment més emocionant de la nit. Llavors, sempre és maco veure com un cineasta amb tota una envergadura i tota una carrera darrere és premiat d'aquesta manera i és honorificat d'aquesta manera per l'Acadèmia.
David Murga, estudiant de l'ESCAC i director de la productora cinematogràfica AXE Films. Moltíssimes gràcies per compartir amb nosaltres una nit com la d'ahir, la nit del cinema català. Una abraçada, que vagi molt bé.
Només faltaria, quan necessiteu, aquí estem.
A primera hora, la informació que necessites per començar el dia.
Gairebé 3 minuts que passen de 8:45 del matí, Phil Collins, que ens presenta aquest Susudio.
Ets a primera hora, a Ràdio Estel.
Si estàs cansat de tensions polítiques, de notícies negatives, si vols riure, saber coses curioses, aquest és el teu programa, Fórmula Lesant, de dilluns a divendres, de 10 a 11 del matí, a Ràdio Estel, amb l'Albert Lesant i l'Edu Mutante.
1, 2, 3, 4!
Fins al 26 de gener t'ajudem a complir el propòsit de cuidar-te amb un 50% de descompte en tèxtil, calçat i complements d'esport de més de 80 marques com Adidas, Asics, Boomerang. Les rebaixes del Corte Inglés. Aquest any sé que sí.
Ràdio Estel. 25 anys amb tu.
Ràdio Estel.
I 38 minuts, un dia avui en el que volíem parlar també amb la plataforma Celnet de Tarragona després de l'explosió d'una de les empreses de la petroquímica la setmana passada. En parlem de tot plegat amb José María Torres, ell és portaveu de la plataforma Celnet. Molt bon dia i gràcies.
Molt bon dia.
Deixi'm preguntar-li, perquè l'explosió de la setmana passada, segons vostès, va ser una negligència?
Sí, és una negligència perquè fa molts anys que estem... que saben que això podria succeir i perquè fa molts anys que estan avisats tant per la societat civil com pels grups ecologistes que realment hi havia molt poc control sobre aquest tipus d'indústries i que són moltes indústries molt perilloses al costat d'una gran densitat de població. Per tant, sí que considerem que és negligència.
Precisament avui sabíem que uns 200 veïns del voltant de l'àrea de Tarragona denunciaran precisament aquesta empresa de la petroquímica. Vostès s'hi veuen implicats també?
No, intentem també no fer tots la mateixa feina. Hem vist que hi havia algun grup polític i alguna associació de veïns que es volia causar com a part en la denúncia, per tant, no doblarem feines.
Què significa la petroquímica per Tarragona?
Realment, ni que se consideri un interès econòmic, realment ha sigut un lastre pel camp. Realment les millors terres, la millor zona, es va acabar en l'època de la dictadura, es va acabar imposant un model de producció d'indústria petroquímica que veurem en els pròxims anys que succeirà, més amb el tema del petroli i així. Per una banda és aquest amor-odi, no? I aquesta idea de que és una font d'ingressos, tot i que som la província amb la renda per càpita més baixa de tot Catalunya, i per l'altre, que és conviure amb aquest monstre que és tan gran, de tants i tants quilòmetres quadrats, realment que implica no només aquest risc d'aquest accident, que és de tant en tant, sinó tots els incidents constants de contaminació, de conviure amb la llum, de conviure amb el soroll.
Hi haurà més mobilitzacions per part de la plataforma Celnet?
Sí, ens estem posant en contacte. El que no podem, com sempre hem treballat, no volem treballar de forma unilateral. Per tant, ens posem en contacte amb la resta de grups ecologistes, de moviments socials, associacions de veïns, i a partir d'aquí mirem de treballar tota una estratègia per poder anar a treballar amb l'administració, per poder anar a parlar novament. El que sí que ens preocupa és que portem més de 6-7 anys treballant, mirant de parlar amb l'administració, amb el Parlament i de tot el que s'aprova, les resolucions del Parlament o les polítiques que decideixen que faran, després realment no s'apliquen, no s'implementen.
A través d'un incident com aquest, alguna institució pública, ara que en parlava, s'ha posat en contacte amb vostès?
No, cap ni una. Portem, dic, uns 8 anys que el màxim que vam poder aconseguir va ser arribar al Parlament i que s'aprovés una sèrie de mesures que tampoc s'han dut a terme mai, però és que la tradició, l'experiència que tenim al llarg dels últims anys ha sigut totalment de boicot per part de les administracions, inclús de pressió als petits ajuntaments que realment ens donen... ens reforcen, que ens donen suport, i el que hem viscut durant aquests últims anys ha sigut justament pressions perquè deixin de col·laborar en aquest sentit. Vull dir que no esperem per ara... si no és per pressió social i mediàtica, no esperem gaire de les administracions.
Per desconeixença, quines són aquestes lleis, aquestes mesures que sí s'han aprovat al Parlament de Catalunya i no s'han posat mai a la pràctica?
Mira, es va aprovar fer tot un estudi sobre la qualitat de l'aire, sobre la contaminació també d'altres, com els aqüífers. Es va fer també un major control, es va demanar un major control sobre aquest tipus d'indústria. es va demanar un estudi epidemiològic, vol dir un estudi sobre quin ha sigut l'impacte tant a la salut com al medi ambient que ha tingut aquest complex petroquímic en la població. Per tant, s'hauria de fer un estudi. Crec que l'URB, ara l'Institut Rovira i Virgili, ha decidit fer, impulsar un tipus d'estudi aquest per, a nivell personal, sense les administracions per darrere. Es va demanar també tota una millora del tema de la comunicació i la creació d'una taula territorial per poder-ho treballar. L'únic que es va fer és la taula territorial, que després de 3 anys de treballar i nosaltres impulsar una sèrie de grups de treball concrets per arribar a uns petits acords, doncs després de 3 anys ni un resultat concret.
La població de Tarragona està prou, deixi'm-ho dir així, educada per saber exactament què significa la petroquímica i quins perills i riscos corren?
No, ni està prou educada en què ha de fer en cas d'un accident. No, per por, el que els portem denunciant bastants anys, ja. La por, l'alarmisme, el no voler treure el tema en els mitjans de comunicació, en la societat, han preferit les administracions mirar cap a una altra banda. I realment no han volgut treballar. Creiem que no hi ha ni suficientment confiança entre l'administració i la població com per assumir què ha de fer en una situació de risc tan alta com la que vam viure l'altre dia, però és que probablement a la llarga serà pitjor encara.
Deixi'm preguntar-li precisament al portaveu de la plataforma Celnet, amb qui estem parlant ara mateix, a José María Torres, perquè segur que hi ha gent que ens està sentint i que pensa allò de... Sí, sí, però segur que la petroquímica de Tarragona aporta doncs, un benefici econòmic, no?, per la zona.
És el que es diu, realment dona llocs de treball, evidentment, però com altres sectors en altres àmbits. Hi ha una mania, realment, és com un cant constant a dir que això aporta molts diners. El que aporta són molts beneficis a la indústria. Això sí, perquè si veus al final les dades que donen aquestes grans empreses, és terrible els beneficis que obtenen. Per la zona, realment, doncs els municipis amb la renda per càpita més baixa probablement estan al voltant del complex petroquímic. Justament, a vegades és el que passa amb la vida, no?, que justament se'n beneficien uns quan justament els que estan més a la vora i que pateixen més el risc, fixa't en qui està al costat del complex petroquímic, Constantí, la Pobla de Mafumet, Torreforta, tots els barris més pobres de Tarragona, Canonja, Bonavista... O sigui, realment, qui acaba patint el malestar i tot això són la gent normalment amb la renda per càpita més baixa. Donen llocs de treball, sí, però altres sectors... Comentava abans, si és la província amb la renda per càpita més baixa, Tarragona, 4 centrals nuclears i un complex petroquímic.
Des de Plataforma Celnet, que reivindiquen la manca de control i regulació per part del govern de la Generalitat, en parlàvem d'aquesta regulació que no s'ha posat a la pràctica, tot i ser aprovada des del Parlament de Catalunya. Pel que fa a la manca de control, es refereixen al pla d'emergència que va fallar en un dia com el de l'explosió?
Sí, però més exhaustiu dintre de la indústria. El que no pot ser és que s'autocontroli, perquè no és una indústria ubicada en un lloc amb poca densitat de població. És que estem parlant que està ubicada entre Tarragona i Reus, entre les dues ciutats i els municipis. D'aquí estem parlant de 300.000 habitants vivint molt, molt a prop d'aquest complex petroquímic. Per tant, l'administració, que fins ara ha fet una mica la vista grossa i ha intentat mirar cap a una altra banda per no enfrontar-se a aquest tipus de lobby de la indústria química o per por a l'alarmisme també de la població, realment ha d'afrontar que té un problema, que té un complex petroquímic dominat, poc controlat, en una zona d'on viuen a pocs quilòmetres, escassos 2 quilòmetres, estan convivint milers de persones amb famílies. Per tant, ha de tractar el control d'aquestes empreses d'una altra forma, molt més tenint en compte el risc que suposa per tanta població.
També li pregunto, perquè també se n'ha parlat moltíssim els darrers dies, un sistema adient en ple segle XXI encara són les alarmes?
No, però és que està tot mal organitzat, el de les alarmes, mai s'ha treballat el tema de la comunicació amb la població, inclús els simulacres. Qualsevol persona que visqui en aquesta zona sabrà que els simulacres realment és una... Anava a dir la paraula pantomima, però és que realment és una... fa por, és trist veure com els simulacres es basen simplement en engegar un moment les sirenes per mirar si funcionen i la població no en fa cas, ni hi ha una bona informació ni informació dels ciutadans que han de fer en aquests casos. No. O sigui, realment, evidentment, el tema de la informació i l'avís davant d'un risc d'aquest a la població i què ha de fer la població ha sigut un tema que s'ha intentat evadir sempre per por a que la gent no fos major d'edat i no entengués què suposa conviure amb la indústria química. És trist, perquè els que vivim aquí no som molt conscients de que, amb què estem al costat de què estem vivint. Potser són les administracions les que no són prou adultes i han volgut afrontar el problema. Ja estem parlant de les sirenes, el que dius tu, els mitjans de comunicació canvien molt i hi ha moltes formes d'informar, inclús de formar la gent, perquè què ha de fer en aquest cas? Entenem que és molt complicat estar comprant en un supermercat, que hi hagi un accident d'aquest tipus i tinguis els fills en una altra escola. Aquí hi ha una confiança molt clara entre l'administració i la població, de que tu saps que et pots confinar esperant que els teus fills també estaran confinats o les persones que no pots veure i que se t'informarà bé i que quan s'acabi, quan surti el risc, se't tornarà a deixar sortir, o realment aquí el que hi ha és una exacta aquesta desconfiança amb l'administració fa que la gent tampoc no sàpiga exactament què ha de fer.
Per ser clars i que la gent ens entengui, l'objectiu principal de la plataforma Cellnet és tancar la petroquímica o posar les mesures adients perquè estigui controlat?
No, nosaltres no podem tancar cap petroquímica.
Exigir.
No, perquè és absurd el producte que es fa. Evidentment no ens agrada un tipus d'indústria que encara funcioni a través del petroli. Creiem que és obsolet i que tard o d'hora això s'haurà de modificar. Però entenem que el sector químic a Tarragona és un sector encara en auge i que és gran i que, evidentment, necessitem molt del producte que estan produint. No, el que no pot ser és que una situació, o sigui, un tipus d'indústria que és petroquímica, que realment suposa tant per contaminació, per molèsties, com per possibilitats d'accident, realment l'administració no hagi fet tots els controls necessaris. Tant això, intentar evitar un accident d'aquest tipus, i bueno, aquí estan les dades, vull dir, està clar que no estan controlant suficientment l'administració, com el tema de la contaminació, perquè realment és preocupant que l'any 2020, si jo vaig a la Generalitat i li pregunto quins són els compostos que s'estan emetent en el polígon sud, que és on hi va l'accident, i quins són, què és el que està respirant la població i què estan contaminant, no hi ha cap dada. I estem al 2020. És que realment és preocupant i estan vivint milers de persones al voltant.
I per últim, deixi'm preguntar-li, perquè i deixi'm entomar la meva culpa també des dels mitjans de comunicació, perquè durant dies estem parlant de Tarragona, de l'incident que ha passat, aquesta petroquímica, que, com bé deia, implica moltes poblacions del sud de Catalunya. Tarragona segueix sent la gran oblidada de Catalunya?
Sí, és el que parlàvem. Probablement és les que té la dada d'atur més alta, la que té la renda per càpita més baixa, la que surt menys als mitjans de comunicació, i realment on han anat ubicant tot el que, sobretot Barcelona o altres províncies, no han volgut. I, per tant, sí, aquí ens ve una mica tot el... Si no és una... d'això de cremar els productes químics, és una... Sí, constantment és un... I realment no és... Vull dir, ja estem fets, això, potser, en aquest territori. El que més molesta és que després hi hagi aquesta deixadesa per part de les administracions. Que parlem de la qualitat de l'aire, sempre parlem de la qualitat de l'aire a Barcelona amb els cotxes, que està molt bé, evidentment. Però aquí tenim molts mils de persones, desenes de mils de persones convivint en un complex petroquímic i realment no s'han posat mai les piles, no? No s'han posat mai a treballar el tema de l'administració. Sí, és la deixadesa. També els mitjans de comunicació que comentes. Realment aquest accident ha sigut molt espectacular i, per tant, tots els mitjans de comunicació s'han fet ressò, però incidents són permanents, són periòdics. Quan no contaminen els aqüífers, tiren una pols blanca a les cases de les poblacions al voltant, quan no és el butadià, i realment no hi ha tant de ressò mediàtic, no? Si no som a vegades plataformes com nosaltres, o altres grups ecologistes intentant sempre enviar notes de premsa i avisar una mica als mitjans de comunicació.
Què és això de que tiren una pols blanca?
Bueno, vam denunciar de fa dos anys a Fiscalia de Medi Ambient ja que hi ha uns carrers per aquí al costat d'un municipi que està molt a prop d'una planta, que justament els hi ve com un núvol de pols blanca. Estem analitzant, la Ceprona farà una setmana, va agafar tornar dades, mostres, i va intentar, i suposo que en una setmana sabrem exactament de quin tipus d'indústria prové i quin és el material que estan respirant aquestes famílies que conviuen allí. Però vull dir que això és una constant, eh? O sigui, quan no és una cosa, és una altra, i sempre intentant-ho amagar. O sigui, aquí es van escapar tonelades i tonelades de nafta, que és una gasolina, i se'n van donar compte perquè els pagesos regaven amb aigua que feia olor a gasolina.
Déu-n'hi-do.
Sí, això és una constant, que passa que no surten els mitjans de comunicació per falta d'espectacularitat, no?, com tenia aquest accident, malauradament.
Ens seguirem pendents, si més no, a través de Ràdio Estel, de tot el que passa a través del camp de Tarragona, de la petroquímica de Tarragona. José María Torres, portaveu de la plataforma Cellnet, moltíssimes gràcies per atendre'ns un matí com aquest.
A vosaltres, merci.
T'informem del que ha passat, passa i passarà durant el dia. A primera hora, a Ràdio Estel. Tirant pel dret, el consultori legal de Ràdio Estel, amb el suport de Digestum Legal, els advocats Jorge Fallos i Daniel del Río respondran les vostres preguntes tots els dilluns i divendres a les 9 del matí. Consulteu els nostres advocats cada dilluns i divendres a les 9 del matí a Tirant pel dret, l'espai legal de Ràdio Estel, amb el suport de l'equip del despatx d'advocats Digestum Legal. Saps la informació que es pot treure del teu ADN? I la quantitat que se n'arribarà a obtenir en un futur? Saps com és d'important per la teva salut i sobretot la dels teus fills i nets? De manera totalment indolora, DNA Family Book guarda el vostre ADN molts anys en un biobanc de prestigi o encapsulat a casa. Esteu ben acompanyats. Els seus assessors genètics us aconsellen què fer amb l'ADN cas per cas. Conservar el vostre ADN permetrà a la vostra família, ara i en el futur, detectar malalties hereditàries, tractar-les a temps i prevenir-les. És senzill, econòmic i els teus t'ho agrairan. Truca al 93 652 37 66 o visita dnafamilybook.com. A Ràdio Estel ja tenim el teu 2020. Comença l'any amb bon peu comprant el calendari de paret de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana per només 5 euros. Aquest any, dedicat al 25è aniversari del Concili Provincial Tarraconense. Vine a buscar a Ràdio Estel al carrer Comtes de Belllloc 6769 de Barcelona o, si ho prefereixes, te l'enviem a casa per 5 euros més despeses d'enviament previ pagament. Envia'ns un mail a oients@radioestel.cat o deixa el teu missatge al 93 409 2777, indicant nom, cognoms i adreça. 93 409 2777 i oients@radioestel.cat. Aconsegueix el teu calendari de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana i comença el 2020 amb bon peu. I tu, ja tens clar quina emissora escoltes?
Ui, tant, Ràdio Estel.
Així de clar?
Així de clar. Tant a casa com al cotxe, Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
La informació matinal a Ràdio Estel té nom propi. A primera hora.
5 minuts i ja arribarem a les 9 del matí. Qui té nom propi també avui, segur que és qui celebra el seu sant. Per tant, sapiguem a qui li hem de felicitar el dia. Ens ho explica l'historiador d'aquesta casa, Joan Pallarès.
Celebrem avui Sant Fabià, papa d'origen romà, el qual va regir els destins de la nostra església entre els anys 236 i 250, en els quals va trobar el martiri. Però avui també toca dir que és la diada de Sant Sebastià, tribú romà, martiritzat l'any 303, el qual va ser advocat contra les epidèmies del segle XVI i que gaudeix d'ample predicament arreu, no sent només patró de Palma de Mallorca, sinó d'abundants indrets de la nostra geografia, com Mollà, Alcarràs, Monistrol, i un llarg etcètera que ens ocuparia molt espai. Són nombroses a la nostra geografia les dedicacions dels temples consagrats a aquest sant i que avui celebren la seva festa. En total, un 60 a tot Catalunya.
Vols informar-te de tot? Fes-ho des de les 8 del matí a primera hora.
Quatre minuts i ja arribem a les 9 del matí. Berta Sacanell, què tal? Bon dia de nou.
Bon dia, Joan.
Nosaltres que anem a conèixer les activitats d'arreu del territori català, com per exemple...
Cambrils. A Cambrils, concert El Amor Brujo, dins la programació del cicle de tardor-hivern dels concerts a la cripta. Concert Amor Brujo a càrrec de Carles en Sofia Piano Duo, el duet català amb més projecció internacional.
Duet, per cert, que vam entrevistar aquí en aquest programa.
Exacte. El preu són 10 euros i organitza Ajuntament de Cambrils, Associació Coral Verge del Camí i Escola Municipal de Música de Cambrils. A Girona, vine a donar sang. Avui, dia 9, avui de la 1 fins a la, de 9 del matí fins a la 1 del migdia i de 3 a 7 de la tarda a la Nestlé de Girona, a la carretera antiga de Mer número 28. Recorda que no és necessari estar en dejú i si tens entre 18 i 70 anys, peses més de 50 quilos i et trobes bé de salut, ets el candidat perfecte.
Entre 18 i 70, eh?
Entre 18 i 70.
Espectre és llarg.
Vine a donar sang a Nestlé Girona, organitza Banc de Sang i Teixits. I a Lleida, vine a visitar el Museu de l'Aigua, campament de la Canadense, seu central del Museu de l'Aigua de Lleida, acull l'exposició que explica la construcció del canal i la central de Serós i la importància cabdal que va tenir per Lleida. I a Andorra, com cada dilluns, concert vibrant en clau de sol a l'Hotel Màgic a la Massana. Vine a ballar ritme de swing, rock, funk i molts més ritmes a partir de les 9 del vespre. I també avui dilluns, dia 20, a les 11, ofici solemne a Sant Sebastià, l'església parroquial de Sant Genís de Taradell.
Per cert, ara que ens parlaves d'aquesta donació de sang, deixa'm felicitar el Banc de Sang d'arreu de Catalunya i dir que aquest país, com sempre, que es demana solidaritat, es mereix un aplaudiment enorme. Més de 3.000 persones que ja han participat en la marató de donants de sang. Per tant, molta solidaritat que es respira des de casa nostra. Anem al món de la xarxa, anem al món de Twitter. Mercè Regà, bon dia de nou.
Què tal, Joan? Bon dia de nou.
Què ens explica la xarxa a aquesta hora?
Mira, doncs, parlant sobretot d'aquest judici que comença avui a l'Audiència Nacional amb Josep Lluís Trapero al capdavant, Josep Rull Andreu ha tuitejat avui: quatre servidors públics solvents, honestos i compromesos han de fer front a la ignomínia de la justícia espanyola. Estem al vostre costat, César Puig, Pere Soler, Teresa Laplana i el major dels Mossos, Josep Lluís Trapero. Lucía Caram, Sor Lucía Caram, també ha tuitejat sobre aquesta qüestió, qüestió. Tot el meu suport, respecte i admiració al major Trapero, un home íntegre, noble i lleial, un gran professional, Josep Lluís Força, un cop més, jo sóc Trapero, jo soy Trapero, espero que la justícia sigui justa. I avui també, Joan, t'haig de dir que és Blue Monday, per tant, és el dia més trist de l'any. Això ho asseguren els psicòlegs, és un tuit de Luis Anés que diu així: segons els psicòlegs, avui és el dia més trist de l'any, aquest Blue Monday, però per nosaltres no som psicòlegs, som mestres, el que hem de fer és posar un gran somriure aquest dilluns i fan servir el hashtag no Blue Monday.
Ja deia jo que em passava alguna cosa i no sabia què.
No, home,
Blue
no.
Monday.
I després també a Sant Jaume de Salt ha tuitejat fent referència ahir. Aquest matí a les misses de la parròquia han pregat pel nou prevere del nostre bisbat de Girona, mossèn Antoni Coll, que trobi l'ajuda de Déu en aquesta missió que avui li confia. I és que el bisbat de Girona també tuitejava ahir que les campanes de la catedral de Girona anunciaven, doncs, l'ordenació a les 5 de la tarda de mossèn Antoni Coll com a nou capellà, bisbat de Girona, i amb la menció a la catedral de Girona i també a GIEC Catalunya. I ja no ens dona temps de fer un tuit destacat, si de cas...
A la segona hora, exacte. De seguida, Berta Sacanell, que ens porta la informació més destacada, i continuem a primera hora. Fins ara.